Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM.
Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
La ràdio s'ha fet centenària al nostre país. En la commemoració del primer segle de vida d'aquest invent meravellós, obrim aquí la ràdio 100 anys i més, amb Didac Poza.
Recordarem moments importants de la història de la ràdio i ho farem acompanyats d'aquesta música espectacular que va ser composta expressament per a un programa de ràdio. Això ara ja no es fa pràcticament mai, però en el seu dia, a finals dels anys 70, era una música que va compondre Jordi Doncos per una gran producció radiofònica de Ràdio 4, una sèrie documental sobre la història de Catalunya escrita per Maria Aurèlia Campmany. Com que és una música feta i nascuda per a la ràdio, l'hem triada com a sintonia solemne perquè la història de la ràdio mereix solemnitat.
Didac, per on comencem?
Doncs mira, comencem per història precisament, moments històrics dels quals la ràdio ha estat no només testimoni, sinó molt més que això, moments de la història en la qual la ràdio ha estat protagonista i peça clau per uns determinats esdeveniments. Un exemple claríssim d'això que dic el trobem a Portugal fa 50 anys. La famosa Revolució dels Clavells, que va acabar de forma pacífica amb una dictadura militar que patien els ciutadans portuguesos i que durava ja més de 40 anys. Va ser una emissió molt concreta a través de Ràdio Renascença, una emissora de ràdio que es podia i que es pot escoltar a tot Portugal, el que va servir com a senyal per iniciar una operació militar d'oficials que, en aquest cas, se sublevaven per portar la democràcia al país i per derrocar una dictadura. Recuperem el so original d'aquella emissió tan especial. Eren exactament les 12:25 minuts de la nit. Acabava de començar el 25 d'abril de 1974.
Grèndola, Vila Morena, terra de fraternitat. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
El locutor recitava una estrofa de la cançó Gràndola Vila Morena, de José Afonso, i començar recitant era part del senyal que s'havia pactat. Fixa't que la cançó començava amb aquest so impressionant de persones en marxa avançant.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, que mais ordena.
I aquest so que s'emetia per ràdios s'havia pactat com a punt d'arrencada d'una revolució.
En poques hores, els soldats portuguesos comandats pel comandant Otelo Saraiva de Carvalho van prendre els carrers de Lisboa i de la resta de ciutats portugueses, protestant per un règim dictatorial que volia mantenir més de 100.000 militars a les colònies d'Àfrica per lluitar en unes guerres d'independència que tots aquests països anaven guanyant i per desempallegar-se del vell colonialisme. La població civil els va aplaudir i els va premiar amb clavells i tot va començar amb una emissió de ràdio.
Una història impressionant, aquesta de la Revolució dels Clavells de Portugal. A Catalunya i a l'Estat espanyol, la ràdio també ha protagonitzat moments tan decisius com aquests que hem escoltat?
Doncs sí, durant la Guerra Civil especialment. Però més a prop en el temps, el 23 de febrer de 1981, el que passava a la ràdio va ser també molt important per als protagonistes de l'intent de cop d'estat a Espanya. Recordem el so viscut en directe, en aquest cas a través de la cadena SER, aquella tarda de dilluns 23 de febrer de 1981. Aquesta és la retransmissió que feia en directe el cronista parlamentari de l'emissora, Rafael Luis Díaz.
En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Això era la retransmissió del que va passar aquell 23 de febrer al Congrés dels Diputats, però la ràdio va tenir protagonisme en tots els escenaris aquell dia.
Particularment a l'escenari de la ciutat de València. Allà, el general Jaime Milans del Bosch tenia molt clar que la ràdio seria decisiva per instaurar l'estat d'excepció que va decretar en un ban. Un ban que recordava el que va fer el general Franco quan es va sublevar contra la República l'any 1936. El 23 de febrer de 1981, el cap militar de la capital valenciana va fer que es llegís el seu ban cada mitja hora a través de les emissores locals.
19 hores 30 minutos. Radio Valencia, cadena SER. A continuación, señores oyentes, vamos a dar lectura al escrito que procedente de la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos llega. Dice así. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte Su Majestad el Rey. En consecuencia dispongo. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo.
Deuria impressionar i fer molta por ser a València en aquells moments i escoltar tot això a la ràdio.
La por, la intimidació a la població civil i l'advertiment sobre qualsevol intent de resistència formen part del colpisme militar de manual. El van tenir fins a 11 articles que advertien a la població que els militars armats respondrien a qualsevol intent de protesta o de desobediència. Es prohibia tota activitat dels partits polítics i dels sindicats i el general Milans del Bosch s'atribuïa tots els poders, inclòs el judicial.
I en el conjunt de l'Estat, què va fer la ràdio?
Doncs dintre de la confusió i de les dificultats del moment, la ràdio va informar com va poder. Des de Madrid i des de Barcelona, la cadena SER ho va fer en tot moment. A la ràdio pública, a Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, la cosa va ser diferent durant les primeres hores.
Un grup de l'exèrcit amb blindats va ocupar les instal·lacions de ràdio i televisió de Prado del Rey a Madrid.
Avui, amb totes les xarxes disponibles a nivell global, seria molt més complicat, però fa més de 40 anys la ràdio i la tele públiques eren bona part del pastís comunicatiu. A 7:45 del vespre, un capità de l'exèrcit de terra, armat, es va presentar al despatx del director general de Ràdio Televisió Espanyola en aquells moments, Fernando Castedo, i va ordenar que la televisió no fes informatius i que a la ràdio sonés música militar. I a les 8:01 del vespre, Ràdio Nacional d'Espanya emetia això. Però això va ser el primer que van trobar a l'arxiu sonor de Ràdio Nacional i era música militar del segle XVIII. El capità que controlava el despatx de direcció no el va convèncer. Ho va explicar llavors cap d'emissions de Ràdio Nacional d'Espanya a Prado del Rey, Eladio Gutiérrez.
Se pone esa música y el sargento, y esto después me lo contó el director general Fernando Castedo, se molesta, por decirlo de alguna forma suave, saca la pistola, la martilla y dirigiéndose de nuevo a Fernando Castedo, le dice: no quiero bromas, a partir d'este momento que suene autèntica música militar.
Tot això a dida que eren ordres d'un comandament militar a punta de pistola al despatx del màxim responsable de la radiotelevisió pública.
Pel que explicaven les persones que ho van viure en directe, com a mínim amb l'arma ben visible allà sobre una taula al despatx del director general de Radiotelevisió Espanyola. El cas és que, tal com exigia el militar, el control de continuïtat de Ràdio Nacional d'Espanya van canviar el disc i va sonar això altre. En aquest punt hi posaré un petit apunt personal. Imagina't, Anna, un estudiant de batxillerat, 16 anys d'edat, jo mateix. Aquell dia era dilluns, i els dilluns, a l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma de Gramenet, on jo estudiava, tercer de BUP, després de les classes teníem com a activitat extra un cinefòrum. Per tant, eren les 8 del vespre tocades quan jo tornava cap a casa. En arribar, em diuen els meus adults que hi ha un cop d'estat. A mi em costa de creure, i com que ja aleshores era molt de ràdio i l'escoltava a tota hora que podia, vaig pensar: deixa'm posar la ràdio, i per saber si hi ha un cop d'estat, el millor és posar la ràdio de l'estat. Així que vaig connectar Ràdio Nacional d'Espanya i sonava exactament això que estem escoltant.
Déu-n'hi-do. Quanta estona va durar això de les marxes militars?
No van ser gaires minuts, però sí els suficients perquè tota la ciutadania tingués clar que en aquells moments el control de tot era militar. L'ocupació de Prado del Rei va durar aproximadament una hora i mitja. Cap a un quart de deu, el capità que comandava l'operació va rebre ordres de retirada i els soldats van marxar. Ràdio Nacional i Televisió Espanyola van començar a informar a partir de llavors.
I quin va ser el paper de la ràdio a Catalunya?
Ni a Barcelona ni a cap altre lloc de Catalunya no hi va haver moviment a les casernes i, per tant, cap emissora no va rebre visita de soldats. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors amb els estudis a Passeig de Gràcia número 1, és el mitjà que va tenir un protagonisme especial. Ràdio 1 era el canal que venia de Madrid, però Ràdio 4 en català i Ràdio 5 en castellà eren dues emissores fetes totalment aquí. Un cop aclarida la situació a Prado del Rei, no pas abans, la ràdio pública ubicada a Catalunya, recordem que llavors encara no existia Catalunya Ràdio, va connectar telefònicament amb el Palau de la Generalitat i el president Jordi Pujol es va adreçar als ciutadans en una connexió telefònica. El periodista Ricard Fernández Déu es va encarregar de donar pas solemnament a un discurs improvisat del president.
En aquests moments, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es dirigirà als ciutadans de Catalunya en els dos idiomes que comparteixen la cooficialitat al Principat. Parla el president de la Generalitat de Catalunya.
Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment en el país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat.
La ràdio ha estat sempre un mitjà de comunicació molt arrapat a la societat. Durant els darrers 100 anys, la ràdio ha estat el mirall d'allò que passava a la vida, ja fos per explicar-ho quan es podia, o bé, durant moltes dècades, per impartir la doctrina i els valors que interessaven a les autoritats.
Ens centrem en aquesta vessant més conservadora de la ràdio, que el franquisme va utilitzar molt intensament durant les llargues dècades que va durar la dictadura. Una manera absolutament lesiva d'entendre el paper de les dones a la societat, una veritable obsessió per mantenir les aparences i per reprimir i ocultar tot allò que no fos normatiu a la societat de l'època. Porto algunes, diguem-ne, perles dels arxius sonors que criden l'atenció pel masclisme o per la forma en què s'abordava a la ràdio de fa algunes dècades, en realitat no fa pas tants anys, situacions familiars diverses com una relació fora del matrimoni o, imaginem, una relació homosexual.
Masclisme, repressió, homofòbia, que de fet estaven a la societat i que el franquisme, òbviament, en comptes de corregir, alimentava.
Efectivament, el masclisme estava tan arrelat a la societat que era assumit de manera molt generalitzada fins i tot per moltes dones. Per començar, i a tall d'exemple, escoltem aquest àudio d'un concurs radiofònic presentat per Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona en els anys 50. Fixa't, Anna, en la pregunta del locutor i en la resposta de la dona que participa en el concurs.
Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
¿Qué hago?
Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo.
Una futura esposa model, diu Soler Serrano, i aplaudiments del públic per acabar-ho d'adobar.
Avui, per desgràcia, de tant en tant escoltem discursos i opinions que alimenten aquest masclisme, però una escena així seria impensable a la ràdio d'aquests dies.
Clar, però en aquells temps la ràdio, molt escoltada especialment per la població femenina, estava plena tot el dia de programes, de missatges publicitaris i fins i tot de cançons que deixaven molt clar el paper de submissió de les dones. Era el paper que imposava el règim i la moral conservadora de l'època. Escoltem aquest altre tall.
¿Qué es lo que considera más importante en el hombre, que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso? 30 segundos para responder.
Que sea muy generoso.
La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no de golpe. ¡Qué suerte tienen algunos!
Més enllà de la brometa, la senyora aposta per tenir un marit que sigui generós, perquè el que tocava, segons la convenció d'aquell temps, és que qui administrava els diners a casa era l'home i la dona, a part de cuidar-se de la llar, estava sempre a expenses de la voluntat del senyor, que era qui deixava anar els cèntims amb més o menys generositat.
I la ràdio feia de transmissora de tot això.
Per bé i per mal, la ràdio ha estat durant els darrers 100 anys de la vida del nostre país al mirall, com deies tu en començar. I aquí a Catalunya, i des de Catalunya per a tot l'Estat, la ràdio conservadora pròpia del franquisme va crear una arma potentíssima per alimentar aquests valors i aquesta moral repressora. Un programa diari, a les tardes, que de tanta audiència com tenia, sovint es podia seguir caminant pel carrer perquè t'arribava el so de la ràdio que sortia de totes les finestres.
És la sintonia del consultori Francis. Jo crec que fins i tot molta gent més jove reconeix aquest so perquè n'ha sentit a parlar alguna vegada.
Doncs sí, perquè d'aquest programa, que es va emetre ni més ni menys que entre 1947 i 1984, se n'ha parlat en obres literàries, en cançons i a les facultats de comunicació del nostre país. Va ser una gran màquina comunicativa al servei de la moral conservadora. Helena Francis era una marca de productes cosmètics radicada al centre de Barcelona que, en comptes de fer la típica publicitat de falques a la ràdio, va optar per crear un programa on, suposadament, la població femenina enviava cartes per demanar consells personals i íntims a una senyora imaginària de qui s'esperaven respostes sàvies i assenyades. I ara n'escoltarem dos exemples molt cridaners. El primer ens porta a un cas d'infidelitat matrimonial. Estiguem atents a la història que explica, suposadament, una noia de 16 anys que escriu al consultori Francis.
Soy una chica de 17 años que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio así lo creía. Pero cierto día que llegué a casa antes de la hora acostumbrada, descubrí la habitación de mi madre cerrada con llave, lo cual me extrañó mucho. Llamé a la puerta diciendo que me había olvidado una cosa y que me volvía a marchar. Mi madre, sin abrir la puerta, me dijo que se había acostado porque se encontraba mal. Esperé cerca del portal donde vivimos. Y a los 15 minutos vi salir a cierto señor amigo de nuestra familia que vivía a casa con frecuencia y al que yo siempre había mirado con cierto recelo con respecto a mi madre. Señora, yo quiero a mis padres con locura y no quisiera que por mi culpa se rompiera el matrimonio y una familia que hasta ahora he creído feliz. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Un conflicte familiar servit amb una menor com a testimoni i convertida en protagonista involuntària de la situació.
Tots els ingredients d'un serial, un gènere al serial que també triomfava a les tardes a la ràdio d'aquells anys 60 i 70 i que d'alguna manera el consultori Francis volia recrear. Atenció a la resposta de la suposada senyora Francis. El que escoltarem ara us sorprendrà, o potser no, tenint en compte la moral d'aquells temps.
Hija mía, A pesar de lo que parece evidente, resulta muy aventurado dar por sentado el adulterio. Mira, yo te recomiendo que hables directamente con mamá, porque es el único camino para poder resolver este grave problema sin escándalo y sin perjuicios familiares. Porque es que si pones a papá en antecedentes, imagínate el disgusto y las consecuencias que pueden derivarse de esta embarazosa situación. Así pues, pídele a tu madre con cariño y comprensión que repare esta situación ofreciéndole tu ayuda en este momento crítico. Todo debe quedar en un pacto de silencio entre madre e hija. Es el mejor favor que le puedes hacer a tus padres. Ánimo pues, hija mía. Adelante y hasta siempre. Recibe un fuerte abrazo.
Increïble. Li passa la pilota a la nena, li aconsella que calli, que tot quedi entre mare i filla i com si no hagués passat res.
I sobretot, fixeu-vos que parla d'evitar l'escàndol. Aquesta paraula, escàndol, ha estat durant molt de temps de gran utilitat per totes les mentalitats repressores en el franquisme i no només en el franquisme.
Doncs si aquest era el tractament d'un episodi familiar com el que acabem d'escoltar, no em puc ni imaginar com s'abordaria en un programa com el Consultori Francis un assumpte relacionat amb l'homosexualitat.
Doncs tenim la prova. Escoltem aquesta història explicada per carta, suposadament, d'una dona casada a qui arriben notícies sobre el que fa el seu marit quan és fora de casa.
Querida senyora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine, y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche, y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta, y le seguí, viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa, y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar, ¿no lo cree usted así? Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loreto.
Diu, no sé si anar al cinema com abans. El guió ratlla una mica l'humor i el sarcasme.
El guionista sabia molt bé com jugar amb les sensacions dels oients. És evident que aquí buscava també la complicitat d'una part dels oients que poguessin pensar, noia, no siguis ingènua, que no veus el que està passant. Tingues en compte que aquestes gravacions són ja d'una etapa avançada del programa, en els anys de la transició, i els guionistes del Consultori Francis portaven al programa temes que estaven llavors ja més presents a la societat que anys enrere, però sempre, això sí, per acabar adoctrinant de manera conservadora.
Doncs serà curiós escoltar la resposta de la senyora Francis a aquesta consulta.
Veurem que, novament, s'imposa la moral conservadora i allò de aquí no ha passat res. La recepta de la senyora Francis davant d'un cas d'homosexualitat era aquesta.
Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver.
Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho, con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba renunciar a esa costumbre. Pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él. Cuéntele sus confidencias y dele la impresión, que además ha de ser verdadera, de que usted le necesita. Todo esto halagará su vanidad de hombre, y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco. Solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo, ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma, yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus 13 y quizás con más afición aún que antes. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y, si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo.
El consell del consultori Francis, quan ja s'entrava en la dècada dels 80, era mantenir ben tancadet a l'armari el marit homosexual i amb una ficció de curació familiar de la seva homosexualitat, encara que no s'utilitzés aquesta paraula.
Al llarg de més d'un segle d'història, la ràdio ha demostrat la seva capacitat de fer volar la imaginació dels oients, d'explicar fidelment allò que passa al món real o bé de recrear situacions i personatges de ficció. Parlem de la ficció a la ràdio, els radioteatres, les radionovel·les, la ràdio com una gran fàbrica d'històries per imaginar.
Aquest, el de la ficció, és un dels aspectes més brillants de la ràdio. L'àudio ofereix possibilitats infinites de crear històries, de situar-nos de forma imaginària en els escenaris més espectaculars, en grans batalles o en moments més íntims, sense decorats, sense necessitat d'aplicar-hi intel·ligència artificial, sense haver de comptar amb centenars de figurants. La ràdio, i ara també el podcast, poden ser cinema per gaudir-ne amb els ulls tancats.
En quin moment hauríem de situar els inicis de la ficció a la ràdio?
Doncs pràcticament des del mateix moment de l'invent del mitjà. En els anys 20, les emissores ja programaven obres de teatre o serials que es feien en directe i que reunien famílies senceres al voltant dels receptors de ràdio. D'aquells primers radioteatres no hi ha arxius sonors perquè els primers anys els sistemes de gravació de so eren molt rudimentaris i poc eficients. No es podien enregistrar programes llargs amb una qualitat acceptable. Més endavant, en els anys 30, la cosa millora i sí que tenim un registre del que podem considerar una de les grans fites històriques de la ràdio. Va ser un programa de ficció que va tenir un impacte brutal als Estats Units. Segurament molts oients estaran endevinant de què estem parlant. Aquí va una primera mostra sonora. Això és el so real del que va emetre la cadena de ràdio de la CBS el diumenge 30 d'octubre de 1938. Eren les 8 del vespre. És La guerra dels mons, dirigida per Orson Welles, que començava anunciant un format radiofònic molt típic d'aquella època, una audició de música orquestral en directe.
Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita.
La música d'orquestra s'interromp i un locutor explica una última hora. Arriben notícies d'algunes explosions detectades al planeta Mart amb gasos que s'acosten a la Terra a gran velocitat.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Gen...
Era una ficció, però presentada com si fos una informació de ràdio en realitat.
Efectivament, i a mesura que passaven els minuts del programa, que va durar poc menys d'una hora, moltíssima gent que va connectar a la ràdio de la CBS arreu dels Estats Units no va ser conscient de que allò era una ficció. Avançava el programa, els fets que s'hi narraven eren cada cop més greus, era una invasió de marcians contra la qual s'intentava lluitar fins i tot amb l'exèrcit, i tot s'ha explicava suposadament en directe.
There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
I el so s'interrompia de sobte, com acabem d'escoltar. Tot, suposo, per donar més sensació d'emergència i de realitat.
Realment, aquell vespre de 1938, en uns Estats Units sense més xarxes socials que el telèfon de fils, que no tothom en tenia, i quan la televisió no passava d'una fase experimental, Orson Welles va posar tots els recursos de la ràdio al servei d'una història de terror que molts americans s'estaven creient. Per completar l'impacte, un locutor explicava l'evacuació de la ciutat de Nova York emetent des del terrat de l'emissora.
I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in the last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads to the north. Hutchinson River Parkway is still kept open for motor traffic.
D'aquell programa històric a la ràdio nord-americana de 1938 se n'ha parlat molt, se n'ha escrit molt i segur que se n'hauran fet moltes recreacions.
Doncs unes quantes aquí al nostre país que jo tingui comptabilitzades com a mínim 4. Recordem especialment una recreació molt brillant feta en directe i cara al públic aquí a Barcelona l'any 1988. Es complien llavors 50 anys de l'emissió dirigida per Orson Welles. En aquella ocasió es va reproduir fidelment el guió original i la versió va comptar amb veus tan importants de la ràdio i del doblatge a Catalunya com Juan Manuel Soriano, Constantino Romero o Rafael Túria. Ara escoltarem l'escena del terrat de la ràdio recreada 50 anys després.
Les hablo desde la azotea del edificio de la ràdio en la ciudad de Nueva York. Las campanas que están escuchando advierten a la población que debe evacuar la ciudad ante la proximidad de los marcianos. Se calcula que durante las últimas 2 horas, 3 millones de personas se han dirigido por carretera hacia el norte por Hutchinson River Parkway, que sigue abierta al tráfico. Deben evitarse los puentes de Long Island. Están completamente obstruidos por el embotellamiento. Se han interrumpido todas las comunicaciones con la playa de Jersey hace 10 minutos. No existe ya defensa posible. Nuestro ejército ha sido aniquilado.
D'això que acabem d'escoltar, jo en tinc record personal perquè llavors treballava a Ràdio Barcelona i vaig tenir la sort de poder assistir com a públic a aquell radioteatre en directe.
I en català, Didac, s'han fet adaptacions de la Guerra dels Mons en llengua catalana?
Doncs que jo tingui controlades 2. Una la van fer un grup d'actors a Ràdio Gràcia, emissora local de Barcelona, l'any 2015. I l'altra, de la qual podem oferir ara un tast, es va fer a IB3 Ràdio, l'emissora pública de les Illes Balears, també l'any 2015.
S'està expandint amb molta rapidesa i ha arribat a Times Square. La gent tracta d'escapar, però no serveix de res. Estan caient com a mosques. Ara aquest fum està arribant cap a 6a avinguda, cap a la 5a. Ho tenc a 100 metres. Està damunt jo. A 50. Està... de vora. Està en damunt.
La Guerra dels Mons, tot un fenomen en la història de la ràdio universal. Seguim repassant el món de la ficció i del radioteatre, Didac.
Entre els anys 40 i 70 del segle passat, el radioteatre va viure el seu moment de màxim esplendor a la ràdio del nostre país. Totes les emissores tenien el seu quadre d'actors. Això que escoltarem ara és de l'any 1958, una versió de l'Hostal de la Glòria protagonitzada a Ràdio Barcelona pels actors Maria Vila i Ferran Parés.
No us feu a desmenjada amb la moneda, perquè després potser us sabria greu. L'hostalera que té el clatell per geure i que sap amb quin borni juga el vi, tal dia com avui em vau fer creure que tragina uns ronyons de paper fi.
No vull fer creure res. Tant se me'n dona que s'ho cregui o s'ho empassi. M'és igual. Però ni les cadires d'una estona, ni el que ha begut a dintre de l'hostal, li donen dret a babes de malícia ni a ferir-me amb l'insult. Jo no sóc res. Jo no entenc de sermons ni de justícia. Però tinc més vergonya que vostè. Senyor jutge, recordi-ho. Quan venia mig enamoradís i mig llimac, amb el neguit dels ulls no m'ofenia. Hi havia una miqueta de falac. Al sentir-me mirada i desitjada, jo podia aguantar-me en el meu lloc perquè a totes les dones ens agrada saber que tenim pell d'encendre foc. I això és de tu a tu, iais i misèries. Però aquest pas d'avui tan mal donat de prendre'm per la carn que es ven a terces i pot regatejar-se en el mercat i dir-me, com se diu, a una desferra, a una qualsevol morta de fred, ni vostè, ni el més jutge de la terra, ni ningú que respiri, hi té cap dret.
I què hem de dir dels serials? De les radionovel·les que omplien la graella de les ràdios a la tarda?
Doncs que van ser un fenomen de masses amb un seguiment molt majoritari del públic. Van tenir la seva època daurada en els anys 50, 60 i 70. Una de les radionovel·les de més impacte va ser Ama Rosa, un gran drama, a més per la cadena SER.
Ama Rosa. Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno.
¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa?
Lo sé, doctor. Y si jura ayudarme, esperaré tranquila el momento de mi muerte.
Anys més tard s'imposava la paraula culebrot per referir-se a aquesta mena de productes radiofònics, perquè eren històries molt llargues en capítols, que podien durar diversos anys en antena, més o menys com passa ara amb les sèries de televisió.
Però en el món dels serials radiofònics no tots són drames.
No, és clar que no. La ràdio sempre ha tingut un altre gran aliat en la ficció, el misteri i el terror. A Espanya, el mestre en aquest camp, tant a la ràdio com a la televisió, va ser Narciso Ibáñez Serrador. Aquí l'escoltem narrant una de les seves històries per a imaginar, a mitjans dels anys 70. L'acompanyava com a actor el seu pare, Narciso Ibáñez Menta.
El terror havia paralitzat a Raymond. Con los ojos fijos en Burdetti, su cuerpo inmóvil, parecía un pajarillo hipnotizado por una serpiente. Burdet buscó en sus bolsillos y extrajo una fina navaja de afeitar. Probó el filo en la yema de uno de sus dedos y luego comenzó a sentarla en la palma de la mano.
Es una pequeña navaja de afeitar francesa. No creo que haya visto otra así. Son poco usadas en Inglaterra. Fíjese qué estrecha es la hoja. No profundiza demasiado, pero sí lo suficiente. Bueno, dentro de muy poco lo podrá experimentar por usted mismo. Bien, creo que ya está.
Dida, que ens has portat exemples de programes de ficció fets a les grans emissores, però i la ràdio local? No hi ha radioteatre a les emissores petites?
Sí que n'hi ha en alguns casos, i també és una tendència a l'alça en el món del podcast. Mira, de radioteatre local se'n pot escoltar setmanalment a la Ràdio Municipal de Terrassa, que ha heretat el quadre escènic de l'antiga Ràdio Terrassa. A Matadepera Ràdio se n'ha fet també molt a Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, i aquí a la xarxa també en fem. Els companys de Ràdio L'Escala han fet la novel·la Mar Negre. I a tu, Anna Morgades, et sonarà perfectament això que escoltarem perquè vas coordinar-ne la producció, una adaptació del conte de Nadal de Charles Dickens que vam fer amb la participació de 18 emissores diferents.
Bé, què me'n diu?
La veritat, jo no sabia pas que hi hagués aquesta mena de persones al món. Però ja ho veu, n'hi ha. Es veu que n'hi ha.
I ara, amb el seu permís, senyor Esquerp, amb la satisfacció d'haver complert amb el meu deure.
També se'n va. Tan aviat. No vol prendre res? Ha sigut tan bonic tot el que vostè m'ha fet veure.
No, moltes gràcies. Recordi que encara espera una altra visita. L'esperit dels Nadals futurs.
Sí, és veritat.
A les seves ordres, senyor Esquerp.
Ja sap on deixa un amic. Estic encantat d'haver-lo conegut. Vingui, vingui quan vulgui a visitar-me. Passi-ho bé.
La llista de noms de dones il·lustres en el món de la ràdio catalana és immensa i nosaltres disposem només d'uns minuts.
Evidentment, i per això només ens centrarem en 10 veus, 10 dones professionals de la ràdio de tots els temps de Catalunya. Ho farem gràcies a una gran feina impulsada per la periodista i també professional de la ràdio, Elvira Altés. Dones a les Ones, una pàgina web amb un gran banc de veus on podem repassar la biografia i la feina de moltíssimes professionals. Comencem per una dona molt vinculada als inicis de la ràdio a Catalunya i que va estar a les Ones tota la seva vida, des dels anys 30 del segle passat fins a gairebé el moment de la seva mort, a l'edat de 100 anys. Estic parlant de Francina Boris, locutora de Ràdio Girona i de Ràdio Associació de Catalunya des dels seus inicis a la República i que va acabar la seva llarga vida radiofònica també a l'emissora de Gana de la capital gironina. Així recordava Francina Boris aquella mítica radioassociació en la qual ella va participar.
Recordo que llavors érem quatre locutors, dos locutores, hi havia la Rosalia Rovira, que era una gran professional, amb l'Ismael Cera, i després ja vaig fer parella amb en Teodor Garriga. Eren dues parelles en les quals es repartia les 12 hores de programació que es feien en aquells moments, no? I es feien moltes coses. Érem, no sé si ho saps, una cooperativa. Ràdio Associació de Catalunya era una cooperativa. I precisament va ser l'any 34 en què es va transformar, quan jo vaig anar-hi, en cooperativa. Hi havia una revista, Catalunya Ràdio, que era el portaveu de les quatre emissores i que s'enviava a tots. Van també fer el Diari d'Instant, que era el portaveu, diguéssim, de la nostra emissora de Ràdio Associació de Catalunya, i era una emissora que tenia un contingut d'ideals, un contingut de cultura, un contingut de servir de debò i amb tot un revés a Catalunya.
Francina Boris va rebre el Premi d'Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 2023 i la Creu de Sant Jordi el 2008 i, com deia, es va mantenir en antena amb el programa de sardanes Nostra Dansa fins poc abans de morir.
La història de la ràdio catalana està plena de noms de locutores que eren també actrius.
El gènere de la ficció i el radioteatre han estat una gran llavor a la ràdio catalana. Aquí podríem esmentar moltes dones, però un nom indiscutible és el de Maria Matilde Almendros, de qui l'any 2022 vam commemorar el centenari del seu naixement. Va començar a Ràdio Manresa. Arriba amb 20 anys a Barcelona, comença en els anys 40 al radioteatre de Ràdio Barcelona i després va passar a Ràdio Nacional, on va desenvolupar bona part de la seva carrera professional fent programes culturals, musicals i dramàtics. Va ser una de les veus fundadores de Ràdio 4 i aquí l'escoltem interpretant el paper de la Mila, la protagonista de la novel·la Solitud de Víctor Català.
Quins tràfecs, Mila.
No puc acabar mai. Ara estic netejant els exports. Que bruts estan.
Sí.
I la casa. Oh, i la casa. Semblava més un estable que una vivenda de persones.
Ja us crec, ja.
No sé pas si n'arribaré a fer net. A l'aigüera hi havia un pa de llot i un engrut de porqueria per tot el terra. I tantes teranyines per tot arreu. Us fiqueu en una habitació i teniu un surt. Veieu que algun ocell de nit se'ls tira damunt com una xurriacada. Les faristeles s'han apoderat de les cors. I això és tan gran. I les civeques del campanar fan una por.
La gran Maria Matilde Almendros, de qui, per sort, hi ha molt arxiu sonor que ens recorda la seva feina. No voldríem deixar passar per alt, en el terreny de les dones del radioteatre català, una veu que, tot i la seva avançada edat i haver passat ja dels 90 anys, segueix en actiu a la ràdio local. Maria Glòria Ferrés, directora del radioteatre de Matadepera Ràdio, després de molts anys de feina a Ràdio Terrassa. Aquí l'escoltem en un fragment de La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra.
Això és La Rambla de les Flors. I és de tothom, de les persones tristes i les alegres, i és més del nostre cor que de ningú. I no som ni donotes, ni dimonis, ni el que vostè s'empesca amb els seus crits, ni plantem d'esgarria matrimonis, ni ens dediquem a engalipar els marits. Sinó que aquí aguantem tot el sant dia i amb les flors que ofereix la nostra mà i portem el perfum i l'alegria i ens hi guanyem honestament el pa.
Hi ha veus de dona que han format part del paisatge sonor a moltes llars durant anys i que eren distintives d'una determinada emissora.
Veus que, com la de Francina Boris, que escoltàvem abans, es convertien en marca sonora identificativa de la ràdio on treballaven. Un exemple claríssim d'això era Ernestina Guillén, veu inconfusible de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, on va treballar tota la seva vida. L'Ernestina va morir l'any 1999 i cadena catalana ja fa també unes quantes dècades que no existeix. Recuperem un àudio de quan la ràdio encara tancava les emissions a la nit. Així és com l'Ernestina Guillén desitjava bona nit als oients.
Ha transmitido la cadena catalana a través de sus emisoras de onda media y frecuencia modulada. Señores oyentes, les agradecemos la atención dispensada. Volveremos con todos ustedes a las 6:00 de la mañana. Les deseamos un feliz descanso. Muy buenas noches. Bona nit.
Ernestina Guillén era una de les veus genuïnes de la ràdio barcelonina, però des de Barcelona van aparèixer veus femenines a la ràdio que després s'han fet populars a tot l'estat.
Sí, són molts exemples. D'entrada, et dic un nom que no sé si et sonarà. Isabel Garbí.
Isabel Garbí era nom artístic?
Efectivament, és el nom que va utilitzar quan va arribar d'Extremadura a Barcelona la professional que després hem conegut amb el seu cognom autèntic, Isabel Gemio. Però quan era Isabel Garbí, fins allà ben entrats als anys 80, feia un programa a les nits a Ràdio Barcelona que es deia La Chica de la Ràdio.
Es de noche. Nos lo dice la ausencia de ruidos o lo que es lo mismo. Las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido.
Isabel Gemio, en els seus inicis radiofònics a Barcelona, abans de fer-se arxiconeguda a la televisió i que arribés allò del sorpresa, sorpresa. Una altra professional, aquesta centrada totalment a la ràdio i amb tota la seva carrera desenvolupada a Ràdio Barcelona, és Rosa Badia. Els seus inicis van ser, però, a Ràdio Manresa, però des de 1978 es va vincular a Ràdio Barcelona fins que es va jubilar. Encara després de jubilada, reapareix les nits de Reis amb Cap nen sense joguina, després de dècades d'entrevistes i de programes dedicats especialment a la cultura i al teatre. Aquí escoltem Rosa Badia en un fragment del Tot és comèdia a Ser Catalunya.
Tot és comèdia. Rosa Badia.
De dos somnis n'hem fet un i encara costa de creure ni una casa prop del mar ni una vida a les muntanyes. De dos somnis un infant que també tindrà els seus somnis els més grans, i després els nostres somnis és així,
S'ha parlat molt dels somnis que vam experimentar durant el confinament amb una força molt particular. Potser una escriptora com Mercè Rodoreda hagués gaudit d'aquesta explosió del subconscient, perquè els somnis no eren estranys a la seva literatura. Aquesta setmana s'ha publicat el primer estudi sobre l'oníric en la literatura de l'autora de la Plaça del Diamant. Aquest estudi es titula El somni blau i tenim, a Tot és comèdia, a la seva autora, a Eva Comas. Eva, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què has descobert capbussant-te en els somnis que narrava Rodoreda?
Doncs mira, la veritat és que des de fa molt de temps es deia que Rodoreda era una autora molt onírica.
Estem repassant la ràdio amb veu de dona. Dones també que van començar com gairebé tothom a la ràdio local i que després s'han consolidat a les grans cadenes.
És el cas, per exemple, de Pepa Fernández. Va començar a Ràdio Cervera, una ràdio local vinculada a la desapareguda Cadena 13. Després va venir a la mateixa Cadena 13 a Barcelona i va passar a Catalunya Ràdio abans de consolidar-se com a conductora dels magazins de cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya. Recuperem un àudio de l'etapa de Pepa Fernández a Catalunya Ràdio, any 1990.
El que volia dir no era l'hora, volia dir Avià, Berga, estan a punt? Sí? Molt bé. Perquè aquests dies, Avià, un municipi del Berguedà es vesteix de festa. Ahir van començar les festes del Segà i del Batre, 1990. Unes festes pageses, camperoles, en les quals participen els veïns i veïnes d'Avià i d'altres pobles i comarques del nostre país. Aquesta festa reviu unes feines mil·lenàries que són patrimoni de la nostra cultura nacional. Les festes d'aquest any, organitzades per l'Ateneu d'Avià, tenen un programa d'actes molt complet que va començar ahir a les 9 del vespre. Aquesta tarda, al Tu a la Teva, volem dedicar una estona del nostre temps a parlar d'aquestes festes amb dues persones que tenen molt a veure i que en saben molt. El senyor Ricard Coma, alcalde d'Avià. Bona tarda i bona hora, senyor Coma. I el senyor Miquel Márquez, que és cuiner del restaurant Can Sala de Berga i president del jurat del primer concurs de cuinats. Senyor Márquez, bona tarda.
Un altre periodista que s'ha fet el seu lloc a la ràdio de l'Estat espanyol fent programes des de Barcelona és Júlia Otero. Abans d'això, com moltes i molts professionals, havia picat molta pedra. Als 17 anys feia un programa a Ràdio Sabadell, després a Ràdio Joventut de Barcelona i a Ràdio Miramar. Més tard, ja en cadena estatal, a Onda Cero. Aquí l'escoltem en fragments d'entrevistes a personatges, diríem, de primera línia mediàtica.
Se ha escrito mucho, señor Aznar, y más de una vez con aire, no sé si llamarle folletinesco o incluso culebresco, de sus relaciones con Felipe González. Hay incluso quien dice que al presidente le interesa nombrarle a usted su sucesor. Ante esos comentarios, ¿usted qué dice? ¿Qué le sugiere?
Hombre, quien hace esos comentarios tiene bastante poca idea de lo que es una democracia, ¿no?
¿Y es bastante perverso?
No, es bastante necio.
¿Y España, señor San Pedro?
¿Qué pasa con España? ¿Pasa algo?
Pues mire, unos dicen que no pasa nada, otros dicen que tiene que pasar forzosamente, sí. Y otros están esperando a ver qué pasa.
Pues mire, yo estoy tan campante, ¿verdad?
Señoras, señores, estamos charlando. Yo creo que entramos un poco como yegua en su casa,
sí, sí.
Con don Antonio Gala.
Me gusta mucho que se entre así.
Es sin dar portazos, pero con alguna trampa, entrar con Brahms y con Rilke.
Eso es verdad.
Es ser un poco tramposa.
Son dos preferidos míos.
Pero a veces hay que hacer así las entrevistas, señor Gala.
Sí, si la entrevistadora viene con tan buena compañía, siempre será muy, muy bien recibida.
No se fíe de las mujeres, señor Gala.
Dit aquí, crec que vols retre un homenatge especial a dues professionals de la ràdio catalana que ja no hi són.
Sí, una d'elles fa alguns anys que ens va deixar, va morir l'any 2019. Montserrat Minovis, periodista compromesa en la lluita antifranquista, una de les professionals amb les quals va arrencar Ràdio 4 a finals dels anys 70. Després va ser directora de Catalunya Ràdio durant una curta etapa, entre 2014 i 2015. Va ser degana del Col·legi de Periodistes i fundadora i presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Un record de Montserrat Minovis a la Ràdio 4 dels inicis, any 1978.
Bona tarda, amics oients. Avui, excepcionalment, tenim en el nostre espai dedicat al món de la música a un dels més brillants i excepcionals pianistes del moment, Alexis Weissenberg, que ha estat actuant a la nostra ciutat i no cal dir-ho amb l'èxit extraordinari de sempre. Potser caldria donar unes breus dades abans d'entrar en la conversa amb el pianista. Alexis Weissenberg va néixer a Sofia l'any 1929. Per tant, és un home realment...
I una altra dona de ràdio en el record per acabar aquest repàs és Anna Pérez Pagès, que va morir el mes de març de 2024, quan encara havia de complir els 50 anys. En el seu historial hi ha feina a Ràdio Gràcia, a Com Ràdio, col·laboracions a Catalunya Ràdio i a RAC1, darrerament presentadora del programa Àrtic a BTV. Aquí la recordem durant la retransmissió d'uns premis de la comunicació local a Com Ràdio.
Ja som aquí, enmig de, anava a dir rebombori, però encara no, trobo que la cosa està calmada, la gent va arribant, mica en mica. Deixa'm dir una cosa, Juanjo, realment, sí. Em comentava l'organitzador una mica de, l'acte, el Jordi Puigcai, diu, no sé com ens ho fem, però cada any coincideix que la nit en què convoquem aquests premis és la nit gairebé més freda de l'any.
Sí, sí.
I efectivament és així, i avui a l'entrada es nota un canvi de temperatura. Ara estem ja a la zona més calenta, més ben aclimatada, i molt bé, la gent es comença a col·locar en aquesta mena de disposició no gens fixa, bastant dinàmica, per dir-ho així. La gent s'aixeca, agafa la copa, se'n va. I de moment, mica a mica arriba la gent, jo no trec l'ull de la porta per veure aquí les autoritats i representants, gent dels mitjans de comunicació locals que vagin arribant.
I fins aquí la ràdio 100 anys i més. Us hem parlat Anna Morgades i Didac Boza amb el suport tècnic de Lluís Sánchez.